Cego, París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
Pego, París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
Pego, París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.
París
i Londres.
Tots els dijous, no? Amb els oients.
I tots els dies de la setmana, perquè pots sentir el programa quan vulguis i des d'on vulguis.
Per internet, a qualsevol hora, no?
Molt bé. Assistem un dia més per a fer-vos gaudir d'una estona agradable.
Una conversa.
Una conversa cordial i amable.
Sempre interessants. I per això, no,
avui anem a parlar del territori.
Anem a parlar de...
I com més anem a parlar del territori, que més, que millor que
parlar del Bar Daniel.
Del Bar Daniel, que és del territori.
Que el Bar Daniel és un bar tradicional de Pego, amb unes tapes molt típiques i d'altres molt originals. Fa un arròs al forn i crosta per encàrrec, i per tant és el bar que és menester anar si vens a Pego. Ja ho sabeu.
Així és, i bé, parlant de menjar i parlant de coses de la terra, tenim així... a una persona que s'encarrega de cuidar una part del menjar de la terra, no?
Tenim a Fran, Fran Panella, hola, com anem?
Hola, bona, bones, bones. Mira, sóc Fran Panella, sóc ramader i tinc el ramat així en la Marjal de Pego Oliva i en Alcalà.
I bueno, la nostra... Quins animals tens, a veure?
Pues bueno, nosaltres tenim així, vaques, ovelles i cabres.
Ostres, i en quina quantitat tens?
Pues bueno, vaques, n'hi ha 30 vaques.
Ostres, però ja són, no?
Sí, és una quantitat, pues, ja una miqueta enorme. Bé, no és una cosa exagerada, però bueno, bé. I després ovelles hem tenint 300 i cabres hi ha sobre 50 o per ahí.
I tot és per a criar i per a vendre com a carn?
Sí, nosaltres ens dediquem única i exclusivament a la carn. No fem llet, ni formatges, ni coses d'aquest tipus. És només per la carn.
És un negoci familiar o tens empleats? O eres,
no, és un negoci, que el portem una altra persona i jo, i no és familiar, no és un negoci que treballa en la família.
La veritat és que com que els animals necessiten estar amb ells, pues no és que tingues que estar amb ells tot el dia, totes hores, però tots els dies necessiten
menjar,
supervisar-los, menjar, traure-los, entrar-los, el que siga.
Perquè ostres, han de passejar,
això,
no?
De que sigueu dos socis que pugueu tornar-vos ja és un avantatge, no? Perquè un pastor a soles en un ramat així considerable està sacrificat tots els dies de la setmana i de l'any.
Estem sacrificats tots els dies de la setmana i de l'any, tots. Perquè un ramat està en un lloc en principi i l'altre en l'altre. Un ramat està en Alcalà i l'altre ramat està a Pego. Entonces, estem tot el dia, pràcticament des de les 8 del matí fins que es fa de nit, en els animals. La pega és que els dissabtes i els diumenges...
També mengen,
i molt clar, i també tenim que estar dedicats a ells. És una faena, pues, que t'ha d'agradar molt, perquè si no no es pot portar, perquè és molt, molt esclava, molt esclava, perquè ells no coneixen ni el dia de Pasqua ni ningú dia. Ells tots els dies
ni,
són iguals.
Ni Nadal, ni vacances.
No, ni Nadal, ni el dia de la boda de la teua filla, ni ningú dia. Ells coneixen, pues, això, pues, que són animals i tenen que menjar, i tu el deus això, els animals, si és que agarres aquesta professió, vamos, a la meva manera de veure-ho entendre.
Perquè sempre s'has de traure, no?, a passejar, en cas que vaques, cabres...
Sí, els animals, bueno, anem a veure, nosaltres els animals els tenim en extensiu, de fet, han fet faenes en
extensiu vol dir que estan a passejar, intensius que no estan en gàbies, no?
Sí, bueno, extensiu és que estan en el camp.
El camp, a l'aire lliure.
A l'aire lliure. I si estan en granges o això, pues és que no estan extensius. I semiextensius seria que estarien un temps tancats i els altres temps sols. Com per exemple, pues, en les zones més de Teruel i puestos d'estos que fa neva i els animals no poden eixir i es tanquen i potser passen 3 o 4 mesos tancats. No és el cas nostre, nosaltres estem sempre els animals en el camp, inclús quasi que voltes està plovent i tot, t'agarra ja en el camp, ja t'has banyat i dius, bueno, pues ara ja banyar per banyar, pues ja estem bé, sí. I ens dediquem, pues, això, a la pastura. Ara hem estat en Fatxeca, i ara anem a passar a Orba també, a fer en Fatxeca, hem fet uns desbrosses d'uns barrancs i d'un riu, i ara pues, estarem en Orba desbrossant les muntanyes, que ja hem estat també, ja és el segon any que estem en.
Però a veure, això què vol dir? Que poseu el ramat en camions i es porteu allí i es posen a menjar allà, no? Pasturen, no?
Bueno, nosaltres el que passa és que l'Ajuntament tria unes zones que tenen poca accessibilitat per netejar-les en motoserra, bueno, en desbrossadores i coses d'aquest tipus. Entonces, claro, pues perquè, per exemple, dins d'un riu que n'hi ha penyes, un barranc que n'hi ha penyes, l'accés per a les persones és difícil. Pues nosaltres, entonces, entrem en el ramat dins d'estos barrancs i ho netegem.
I ells s'ho mengen.
Però anem pegant passades, pac amunt, pac avall, i anem canviant-les, tornem a trobar el d'entrar fins que ho deixem com cal. Això ha sigut, per exemple, en Fatxeca. Ara, en Orba, l'any passat, vam fer una zona d'Orba, i enguany farem una altra zona d'Orba. I, bueno, bé, i es queda, sol quedar-se prou bé, es queda molt desbrossat. Ara n'hi ha també unes altres persones que van a fer, amics nostres, companys, que van a fer el verger, perquè en el verger ja els caçaors ja no poden entrar dins de la serra, de l'otupida que està a la serra, i a banda d'això, el perill que té de que en un misto es creme. Entonces han contratat també a uns altres companys per fer esta labor. I...
Això anava a preguntar, vos contracten per això?
Sí.
Vos paguen alguna cosa?
Sí, sí, mos paguen, sí. Mos paguen per fer esta faena, esta tasca. I el dic, és una tasca que és molt bona perquè se queda molt bé. Després, a banda d'això, contribuïix tot això en l'ecosistema. Perquè clar, les serres es femen i la brossa que ells ja és brossa més seca, menys canyosa, perquè té aliment, la brossa està nutrida. I bueno, jo crec que és una bona llavor. De fet, jo recordo quan jo era xicón que les muntanyes així a Pego i a Ebo i a totes aquestes zones, les muntanyes estaven totes que pareixien prados, a banda també de que plovia molt més, no?
Sí.
Però estaven que els incendis quasi es apagaven les persones a canyaes i això. Però per què? Perquè la brossa no arribava a ser un matorral.
N'hi havia molts ramats i entonces, pasturaven totes
en
les Pego, muntanyes.
Pues, en Pego estava ple de ramats. En Pego estava Fernando Navaixes, Peretes, el Dàtil, els Breves, bueno, i altres més. El Català, bueno, n'hi ha menys 7 o 8 ramats d'ovelles, que ja no queda ningú. Ja no queda ningú.
Mare meva.
En fi...
Bé, posem una cançó i continuem xerrant.
Anem a posar una cançó que es diu Sense futur, si em pregunta, no? De Baraka Folk. Anem a veure si la ramaderia té futur o no. Com a mínim anem a plantejar-nos-ho. Així que Sense futur de Baraka Folk.
El camí amigues fent fa revoltes, no deixa veure el que ve després. No sabem si vindrà costera o caurem de sobte zingler avall. Hem après que la vida gira, que res és sempre com era abans, que quan creus que t'has fet la vida van i la prenen a quatre mans. Volíem no anar a cegues, tindre base per pensar, les properes jugades dels escacs que estem jugant, que ens estan furtant les peces, prompte haurem de parar. Que volem seguir jugant un joc col·lectiu i clar, fills i pares al costat, el futur és llegat. Si volem que el camí planeja i es puga veure el que ve al davant, cercarem per noves dreceres un camp obert que es deixa avançar. No seguiu els antics guies, desouïu predicadors, vagin primeres que tinguen els ulls nets i net el cor. Desconfieu de qui augura perill en els senders nous, és un mentider que busca no perdre avantatge i lloc, un pobre boig que s'allunya d'un paisatge amb horitzons. Que volem seguir jugant un joc col·lectiu i clar, fills i pares al costat, el futur és llegat. Sense tardança, gireu l'esquena i anem anant. No torneu la mirada darrere, amb nova força estrenyeu el pas. No sentiu aquells que criden que no se'n podeu anar. S'han gastat el nostre passatge, l'hem de tornar a pagar. Ens han furtat una volta i ara es tornen a furtar. Dobles lladres sense pena, que el futur és embarrat. No us deixeu sense condemna, no us deixeu anar davant. Que volem seguir jugant un joc col·lectiu i clar, fills i pares al costat, el futur és llegat.
Estem a Pego, París i Londres i estem parlant del món rural amb Fran Panella, concretament, que és ramader i bueno, té ramat a
Pego i Alcalà,
a la Marjal, vaques a la Marjal i ovelles i cabres a la muntanya, Alcalà,
Alcalà.
És la seu, no?, però que estava comentant-vos que està portant-los per altres pobles, no?, que el contracten per a desbrossar, per mantindre el territori en un equilibri, no?
Però volíem comentar, estàvem comentant fora de ràdio que n'hi ha un problema greu, no?, que els escorxadors sembla que estan desapareixent. Abans n'hi havia molts, n'hi havia com a mínim una a cada poble, no? Inclús en municipals, però últimament ja no se'n veuen, estan desapareixent.
Clar.
A un tinyent, no? N'hi ha un en València, Alacant, però ja n'hi ha poquets, no? Ja no n'hi queden quasi.
No, si estan aixòs tres.
Què és el que està passant?
I estan aixòs tres, pues que han començat les noves normatives a eliminar tots els escorxadors i al final s'han quedat pues, els escorxadors industrials grandíssims i han eliminat tots els altres.
Això és per normativa sanitària, que demanen uns requisits molt estrictes?
Pues mira, així és un poc... Anem pa acabant tres passes i pa carrere tres més. Ara resulta que ara estan traient uns escorxadors que són escorxadors mòbils. És a dir, com si diguem un camió frigorífic que és un escorxador. Entonces porta una sèrie de basses sí. En àuia i basses buides per desperdicis i coses així, i això està funcionant ja en Catalunya. Així s'ha proposat, però clar, ahir és una inversió que tens que fer molt forta.
Però qui l'ha de fer, aquesta inversió?
És particular, cada el que vulgui...
Ah, és com una empresa, sí. Que es dedica
no,
a això.
No, és un ramader que vulgui tindre un escorxador d'ell, entonces pot fer un descorxador mòbil.
Però si tu el fas mòbil, pots anar a altres ramaders, no?
Correcte, la idea...
És a dir, que podries eixir la iniciativa de l'administració, que fora una empresa o pública o privada, però que es dedicara a recórrer sí. Els llocs on hi ha ramats, no? Per a poder...
Fer esta funció.
Esa funció.
Pues això és el que últimament s'està parlant de fer i està, vaja dir, ja està funcionant, no és un invent de futur, sinó que ja està funcionant en Catalunya, ja porta algun any poquet, però porta ja algun temps funcionant i funciona bé. I claro, per exemple, en este cas allí ho tenen ramaders, eh? Uh-huh. Són ramaders que ho tenen i entonces
seran el millor consorcis de ramaders, no, o
el mateix ramader fa servicis a altra gent. Fa servicis a altres persones que tenen ramats i, claro, van allí, se ho maten, trauen, bueno, i això està funcionant allí. Però així, desgraciadament, no ha hagut ningú que es dedicara a fer aquest tipus
de... La majoria de ramats han desaparegut.
Però ahí ve el cuento d'això. Ahí ve el cuento en què, mira, els estudis mos diuen que cada dia desapareix una explotació ramadera en Espanya.
Yeah.
I València és un dels llocs que més està desapareixent. A banda de que no era el més gran en este tema, però teníem una cabanya considerable. Però aquesta cabanya està desapareixent. Mira, avui mateix han carregat uns amics meus 1.200 ovelles que se'n van a Toledo. Pues per què? Pues mira, pues per la sequera.
Ara, si no plou...
Però que són d'ací, que se'n van a Toledo a portar-les allí a
vendre-les a menudes. Són gent jove que vam emprendre una explotació i han funcionat prou bé fins avui, però claro, ara portem ja un parell d'anys de sequera, i sembren, perquè aquestes persones tenen cosechadora i de tot, sembren, el sembrat no ix així, es queda molt menut, i bueno, i al final, claro, si tot és a base
de comprar,
pues al final el producte al final val més el que tu has invertit que val l'animal. Sí. Pues, és una pena, eh? És una pena, a mi em sap molt de mal que desapareguin, perquè encara que jo tinc una edat pues, prou considerable ja, però m'agrada pensar pues, que hi ha gent que continua en la ramaderia, perquè m'agrada concretament.
Ja. Però a veure, tu entonces no vens als carnissers, entonces estaves explicant-me que vens a altres empreses que són encarregades de matar i vendre els carnissers, no? Com ho feu?
Bueno, la majoria de la gent que estem així, la majoria, llevant d'algunes altres persones que tenen un camionet per anar a portar els animals al matader, després van, es arrepleguen i es reparteixen en les carnissers, però lo més lògic són és que vengues el ramat els corders, que es vengues a cebaderos, que diem. El cebadero és la persona que compra corders, es engorda més o no es engorda, depèn del gran que tu li vengues, i ell es du al matader, es maten i després es reparteixen en les carnisseries que tenen ells.
Ai, ai, ai. Però pot ser que siguin carnissers o no? No, veritat? No, o és una passa més, diríem.
No, aquestes persones, correcte, aquestes no són carnissers. No solen ser carnissers ningú.
Però són encarregats d'anar a escorxador i portar i matar-los i després, una volta mort, vendre-ho als carnissers.
Correcte. Eixa és la funció.
La setmana passada, concretament, parlàvem amb el propietari d'una casa rural que fa menjars i tot, i comprar la carn a una empresa gran que es dedica a la carn del coll, una empresa que reparteix a carnisseries.
Correcte, estos no? els conec, mm-hmm. Sí, els conec prou, sí.
I que treballen carn, pues, moltes vegades, d'animals d'ací, segurament.
Sí. Estes persones compren, com nosaltres, en menuta d'ells, compren escorders, es maten i es reparteixen ells, és un intermediari,
és un
intermediari que fa esta feina.
Ah, es porta a l'escorxador a lo millor i
es porta ell i es arreplega ell. Uh-huh. I es arreplega ell.
I es reparteix a les canelleries.
Millor, mira, jo vaig estar, per exemple, la setmana passada veient unes instal·lacions, doncs tenien 4.000 corders allí.
Uf. Es compren vius, es mantenen allí.
Compren altres i allò ho omplin i després, clar, es dediquen a això. Pues a...
Que fan una miqueta més grossos, no? I quan ja estan tenen uns quilos determinats.
Quan tenen uns pocs més de quilos, però més que res, ja avui quasi que porten el corder molt gran. El tema està en després pues, repartir-lo, potser venen un trailer a Toledo, per dir-te un nom, no? I després pues, venen per tota la zona de nosaltres també. I aquesta és la faena que està entremig del consumidor i del ramader.
Ja veus, sí, que estan els cebadors, després estan els carnissers.
Correcte.
I els consumidors al final. Ho dic perquè com, a vegades pensen que com menys intermediaris n'hi ha, pues pot ser que n'hi ha més marge, no? Per al ramader i per al
productor,
carnisser i el consumidor. El consumidor, mentre...
Ho comentem en els productes agraris, clar, però també en els ramaders.
També els ramaders.
No?
Vull dir, pot ser que com el canal siga més curt, ni més contacte n'hi ha entre el ramader i el carnisser, no? Que es coneguen...
És que ahir estava l'escorxador, ahir venim a altra volta a l'escorxador.
Això el secret és que n'hi hagués escorxadors.
Correcte, doncs ahir ve el secret del tema. El secret del tema estava entonces ahir en que el carnisser li dia vull 3 corders per esta setmana. Anava a l'escorxador, es matava i les portava directament al carnisser. Sí, sí. No existia el cebadero.
Ja, aleshores bueno, és una manera de mantindre l'activitat econòmica en el món rural, no? Perquè la ramaderia està en el món rural.
Diu perquè això, si això és a Xina, per què no es fan un plantejament l'administració pública o els ajuntaments, no? L'administració local,
és que això es tenia que haver fet abans que desapareguessin tants
aguantats. Si eren
ara,
municipals,
ara,
per què estancaven?
Segurament faran números i diran així no és rentable, perquè no n'hi ha ramaders, no n'hi ha prou producció d'animals.
Sí, avui si feren el que diu ell, el que diu Vicent, seria així, dirien, és que avui no és rentable. Per què no és rentable? Pues perquè ja no n'hi ha explotacions. Una cosa ha portat l'altra. O sigui, al final això és tot un concepte de coses que al final, pues ara tornar-ho pa carrere, pues dificilíssim.
Però jo des del punt de vista, mira, si jo faig un plantejament del punt de vista del consumidor, penses, ara n'hi ha més població que abans, ha pujat la població, pot ser que la gent, no sé, consumisca algo menos de car, però consumim car també. Per tant, pot ser que inclús, encara com hi ha més població, es consumisca més car. D'on ve aquesta car si ha baixat el nombre d'explotacions ramaderes així? Vull dir, això segurament
de grans
de molts llocs, i escorxadors grans, no, que tenen que a saber d'on són, la car d'on la porten, en quina qualitat la porten.
A veure.
I dius això, i què passa? Que sempre pareix que guanyen les grans empreses. I el consumidor, que lo ideal seria poder triar i poder que n'hi hagi una bona relació qualitat-preu i que poguera saber, pues esta carn és de fulanito o de menganito, mira, la fan d'esta forma i de l'altra, ja, pues jo vull que aixecar, no? I anar a la carnisseria i saber qui és el ramader que fa aixecar, qui és el que fa l'altre i comprar, jo vull que aixecar per això, jo vull l'altre carn per l'altre, i saber què és el que compra. Jo crec que això seria l'ideal. I per tant, la gent triaria i valoraria la carn. Però per això fan falta escorxadors i fa falta que potser s'impliqui l'administració pública, no sé.
Sí, de totes formes, jo vaig dir una cosa també, que avui la carn en Espanya no n'hi ha ningun país de la Comunitat Europea, ni, bueno, jo penso que ni del món, que tinga els controls que té Espanya, tot Espanya, en lo que és el procés dels animals. Dels animals que són
tant de la cria com de
consum.
De la...
Avui, en Espanya, els piensos són piensos que tenen unes revisions tremendes. Avui, la carn d'Espanya, tota, la carn de les ovelles, la carn de les vaques, és carn que molt a porta, d'on porten la carn? Pues mira, per exemple, en Toledo, pues ve un camió de corders de Toledo, pues es porten així al cebadero del que tu mateix els vens, perquè si no en té prou, i es repartix, però encara que vinga d'on vinga, del país, del país, nosaltres tenim una carn que té uns controls, els piensos que es mengen, tremendos, i té uns controls que no pots amagar, perquè en un moment donat arriba un veterinari i el diu, a veure, dona'm una mostra de la menjaora esta de sí. I el dona una, i tu tens que treure de la menjaora una mostreta. Se la porta, l'analitzen, i no n'hi ha ninguna fàbrica de pienso que siga capaç de posar qualsevol cosa que no estiga permitida com abans, que posaven clomuterol, per exemple, que era un producte per engordar els animals, sobretot les vaques, els bous, per consum. Pues avui tot això ha desaparegut. Avui els animals engorden pel menjar que tenen, i la majoria de lo que mengen són menjar a base de dacsa, d'ordi, d'avena, de segons, i coses que per això un animal tarda, no engorda tan ràpid com engordava abans. Per què? Perquè és més natural lo que menja. Així que jo animo la gent que menja carn, perquè la carn avui té un control boníssim, no molt bo, molt bo, té un control molt bo, i està super, super vigilat. Els medicaments, els animals no se'n gasten ja quasi. És tot pràcticament menjar que es fa i que es veu. No és menjar que digues, no, és que no sabem el que du això. Això pot dur això, pot dur l'altre.
Però
no.
si es crien de forma extensiva, pot ser que siguin més saludables, perquè no estan engabiades, no estan tancades, no? Estan tots els dies traus a passejar, i vull dir, perquè i això també és important, no? Si estan tancades, pot ser que tinguin més malalties, pot ser que tinguin més, no?
Bueno, coses,
més estrès, antibiòtics, més estrès.
A veure, això és un altre tema. Això és un altre tema. El tema del benestar animal, que diuen.
No, anava a dir-ho.
Del benestar animal és un altre tema. A veure, el tema este és el següent. El tema este és que si han nascut i s'han criat en una explotació que no ixen, pues, per la meva manera de veure-ho, pues, elles no entenen el que és eixir. Per tant, estan contentes allí i estan acoplades allí. L'altra cosa és que tu agarres un corder que està menjant romer, que està menjant timonet, sí, i qualsevol brossa de muntanya, i després quan l'obris tots els oligoelements que ha menjat ell, pues, te'ls transmetis en el sabor, en el sabor del corder. Si posàrem un corder que estaguera en un lloc i un altre corder que estaguera en un altre, això ho ha provat, això està tot, i es prova sense ningú problema, veuríem el sabor del corder que ha estat en el camp, que ha estat pasturant, i el corder
que està tancat
a base de pienso. També vaig dir una altra cosa, la carn estaria un poc més dura la del corder que està pasturant, Per què?
Té menys grasa, no?
Pues té menys grasa.
Té més múscul, perquè camina més.
Correcte, ahí tenim el tema. El corder camina més, està més musculat, i la carn estaria una miqueta més. I més roja. La carn així la gent li agrada molt que siga blanca, molt més blanqueta, la carn estaria més roja.
Sí? La gent prefereix. Jo prefereix roja, no sé per què.
Pues lo que pasa es que està de moda més la carn blanca perquè té menys greix, o perquè és més, diuen,
però vols dir que és pel color,
que és més saludable.
Sí?
No vols per dir. No engrossar, per al colesterol, per no sé què. No sé.
Bueno, jo no tinc colesterol, jo menjo molta carn, eh? Jo tinc colesterol, ja tinc una edat prou avançada i no em prenc cap de pastilla.
Que moltes vegades no és la carn sola, sinó altres hàbits.
Claro.
Perquè tu menges carn de la que cries, no?
Jo menjo carn de la que crie, i també, per exemple, de les vaques no menjo de la que crie directament, perquè nosaltres no matem una vaca per moratos, no? però menjo carn de vaca, menjo carn de pollastre, menjo carn de totes les classes. A mi m'agrada molt la carn, bueno, la carn i el peix, m'agrada tot, però vamos, que menjo molta carn, sí. I vamos, no tinc colesterol ni tinc res.
Bueno, a mi m'agradaria, Fran, saber quin és el dia a dia del ramader que baixa a la Marjal i i va a veure les vaques que estan pasturant, o perdó, està per la nit, estan tancades, a veure, tu arribes i què fas?
Bueno, jo arribo a la mar dalt i el primer que faig és enganxar un remolc i repartir-los 2 quilos per vaca de menjar, de pienso. Uh-huh. En este cas és pienso natural, que és dacsa i ordi, uh-huh. i es repartís, que això fa uns... vaig fer montonets.
Estan tancades encara?
No, estan soltes.
Ah, estan soltes. Ells per la nit estan soltes,
estan
també?
Estan soltes, sí. Les cride... Uh-huh. Abans les tancaven, però ja no les tanquem. Uh-huh. Perquè els animals s'han donat molt a la gent.
No se'n van, estan
no
per ahir.
No se'n van, no et fan res. Entonces, jo el que faig de matí, que vaig en el remolc, que es posa el menjar, elles mengen, i estic en elles pues, un bon rato. La Marjal és un puesto molt... Jo li tinc un carinyo especial perquè, no sé, dona una pau estar allí, que bueno, m'agrada a mi, hi ha moltíssima gent que està allí.
Clar.
Els animals estan molt acoplats allí, a la Marjal, i bueno, abans d'ell pues, estic un rato en els animals per sociabilitzar-te en els animals. Uh-huh. I almenys pues, sentiré 2 o 3 hores en ells. A partir d'ell, pues ja es queda el company i jo ja me'n vaig a traure les ovelles. I entonces ja passa pràcticament hasta que es fa poqueta nit ja en les ovelles. Uh-huh. I quan acaben les ovelles, torne a passar a la Marjal a veure com estan els animals, si estan bé, si ha hagut alguna novetat, i em prepara el remolc pel Sant Demà a primera hora a repartir. I això més o menys és el dia a dia de quasi tots els dies.
Elles, a l'hora de beure, quan tenen allà la Marjal
a veure, elles tenen
això, però i a la muntanya tenen abeuradors?
Sí, a la muntanya està ben preparat. Està ben preparat. Tens abeuradors ben fets, en les bases de foc estan comunicades en els abeuradors, per posar obres tu el grifo, t'omple, bueno, està ben preparat, sí. Uh-huh. Ahir vam tindre nosaltres, bueno, en tenim, que encara està, que és Carles Esteve, que és un enginyero i una persona molt enamorada de la natura, i ha fet moltes coses allí i ha ajudat, i sempre mos diu, si vos fa falta qualsevol cosa, nosaltres estem ahí. Voleu que fem, sempre té projectes per fer este home i per col·laborar en la ramaderia i en el mig ambient. És una persona per parlar en ell, és el collà, molt bona gent i molt treballador.
Mm-hmm. Molt bé, i allí a la muntanya, ara mateixa, com està la situació?
Bueno, ara a la muntanya no podem pasturar perquè la muntanya d'Alcalà es va cremar.
Després de l'incendi. Quant de temps no us deixen
pasturar? En 5 anys era antigament, això ho vam fer antigament perquè diuen que si els pastors cremaven les muntanyes, en aquest cas no ha sigut el cas este, i això jo penso que ja tot això ja no està fora de lloc, no? Jo, en 5 anys, el que marca són 5 anys. Després, ara sí, s'ha fet una taula, que se diu la taula del foc, i s'ha acordat pues, que pasturen en zones que es marquen per pasturar. Que això, segons ha estat parlant jo, pues, segurament que a partir de l'any que ve o l'altre, pues, es començarem ja a fer-ho més extensiu, però en principi està molt, molt, molt limitat. Sin embargo, en altres llocs, per exemple, com en Galícia, que es va cremar tot, pues no s'ha tingut en compte això. Han continuat pastant des de les muntanyes sense... tot cremat. Però, clar, Galícia també té un altre clima.
Clar, allà plou més.
I plou més. I també, si mires ara la vegetació de Galícia, que jo la veig perquè tinc companys allí, m'envien vídeos i de tot, pues, veus que està tot... Pues...
Justament ara, quan així fa sequera, allí plou més.
Sí.
Quan així plou molt, allí tenim més
de totes les maneres, jo el que penso és que hauríem d'entrar a ramats en les muntanyes sense fer-ho llarg. Perquè l'altra volta... mos vam esperar quan es va cremar això de Sidebo la primera volta 5 anys sense entrar i a 5 anys estaven els matorrals igual d'alts que quan es va cremar. O sigui, i ara s'ha tornat a cremar una altra volta.
Clar, que hi havia ja combustible per
jo crec
a cremar.
Que...
De fet, s'ha cremat les mateixes... Alguna de les zones s'ha cremat dos voltes.
Sí, dos voltes, sí. Jo penso que la meva opinió és de que es havia de fer-se antes dels 2 anys. Abans dels 2 anys, anar i pasturar-ho. I pasturar-ho, no és precís matxacar-ho. A veure, hi ha fórmules rotacionals que es diuen a la pastura,
claro,
que pastures un dia així, fas esta zona de malla i li pigues tota la volta, i quan acabes de sí, te'n vas a un altre lloc i tornes a fer una altra circunferència fent sempre rogles pa...
I quan tornes ja ha crescut la vegetació.
Claro, ja, o no tornes, o eixe any ja ho deixes així i ja te'n vas a un altre lloc i això va repoblant-se i va... Això és la meva opinió, clar.
O sigui que normalment, a veure, les ovelles i les cabres es traus a pasturar i per tant mengen verd de la muntanya, però també es dones pinsos, també?
No, les ovelles i les cabres no.
No, és tot natural, no?
Tot natural, i a les vaques a partir del mes de maig tampoc. Estem parlant d'ara perquè ara estan en la marjal, la marjal està seca, la marjal no n'hi ha res. Entonces tens que ajudar-les, el pienso es dona la palla també.
Clar.
Perquè els animals, això, realment les vaques les tenien que haver tingut en la muntanya, no les tenien que haver tingut així en la marjal, que és on haver estat elles millor. Però, clar, si s'ha cremat, pues, entonces les vam aguantar és ahir a base de pienso i de palla.
Per què estan millor a la muntanya?
Pues perquè en la marjal no n'hi ha menjar, és seca tota la marjal i ja no tenen menjar.
Perquè no
però la marjal, a Pego diuen que la marjal a partir de l'alta la marjal es fa parda.
Sí.
Entonces ja no hi ha verd. I els animals no tenen menjar.
Ja.
En canvi a l'estiu és la muntanya la que es fa
correcte,
parda, no?
Correcte. A l'estiu.
Per la sequera.
Claro, a l'estiu.
En canvi la marjal quan té més aigua,
claro, la marjal a l'estiu està de lujo pels animals. I la muntanya es seca molt i al revés. Però a més, nosaltres tenim la sort eixa que tenim les dues coses i les tenim a una pedra d'una de l'altra. Però al cremar-se pues, mos ha trencat un poquet.
Les ovelles i cabres pasturen a la marjal en algun moment?
Sí.
A l'estiu baixen?
En l'estiu baixen també. Les ovelles i cabres pasturen per un lloc i les vaques per un altre lloc. Però que si s'ajunten no fan res, perquè és que aquestes vaques són vaques que són vaques de car, que no són vaques braves. Que...
Com es diu la raça?
Pues n'hi ha de berrenda en roig, berrenda en negre, i les altres que hi ha són limousines.
Limousines?
Franceses.
No he sentit mai els noms.
Això és una raça francesa.
De races de vaques.
De vaques franceses, que és molt bona raça. Una raça que s'adapta molt i és molt més càrnica que la berrenda.
Genera més quantitat de carn.
Molta més que l'altra. Molta més que la berrenda.
Mira. Sí, bueno, de classes. De...
Ara parlem de la rendibilitat.
Si parlem de rendibilitat, m'anem a dormir.
Bueno, ja, Vicent.
Mare.
Esta faena, Vicent, és que pensar una cosa que és una faena vocacional.
Ja. Yeah.
Vocacional. Això t'ha d'agradar la natura, t'ha d'agradar el contacte amb la... En els animals, en el
però si
ambient.
Tingueren pèrdues ja hagueren tancat.
No, si tingueren pèrdues no, ja, si tinguessin jo... guanyaren diners és quan hagueren tancat, que no és igual, que no poden tancar. No, això no és un negoci per guanyar diners, és un negoci
però,
per viure i ja està.
Per viure ja ho.
Ja ho. Si no, no estaríem morats portant ramats,
Claro.
Estarien igual que les fàbriques de gallines i tot això, que les tenen totes multinacionals.
Sí.
I ja està.
Que és el que volen fer.
I esports, també.
Que és el que volen fer.
Sí, esports.
Les macrogranges estava ahí a la punteta d'eixir, sí. No? I a créixer més. I, en canvi, pareix que s'ha paralitzat un poc el tema.
Estos van anar per la tela. Les macroempreses estes
sí, van
que volen
fer negoci,
van a fer negoci però... fent instal·lacions supergrans i tindre-los tots tancats
molt rentables i que...
El concepte no té res que veure una cosa amb l'altra. Així la ramaderia, nosaltres l'entenem en pagats en tot el país, perquè jo el dic, jo és que si m'ho relacionat amb molta gent de molts llocs, perquè jo soc secretari comarcal de la Unió de Llauradors i Ramaders. I entonces, pues mira, esta... més he estat en Madrid. Pues vaig estar en Madrid pues, en gent que són, tenen ovelles, tenen vaques i canvies impressions, parles de so, parles d'allò, i cada un pues, té la seva manera de veure les coses i tal, però hi ha una cosa en comú que és el voler la natura, el sentir la natura, el ser part de la natura més que altra cosa, és l'origen d'esta professió. A banda de, per supost, que t'agraden els animals, és el principal, no? Però si no t'agraden no tindria sentit. Però el contacte amb la naturalea és el més important en tot això.
És curiós perquè al nostre territori una de les joietes que tenim en les muntanyes respecte de no sé, de la relació entre l'aprofitament humà del territori i la natura són els corrals que estan per tot el territori, sí. I que pràcticament estan tots destruïts.
Que pena, no m'ho diguis, això. Que pena,
perquè és que
pena.
Veus si tu l'arquitectura d'aquesta claro. Època de pedra, les arcades,
i on estan, i on estan ubicats aquests corrals? Sí, i on estan ubicats els llocs, claro. On estan els corrals aquests que dius, bueno, estiame...
I això era perquè passaren nit, no?
Això, era, cabres, això és que... A veure, mira, anem a parlar ara d'això. Mira els ramats antes com eren. N'hi havia, per exemple, a Pego, 20 ramats, i no n'hi havia entonces, estem parlant ja molt més abans d'ara, última hora, l'última generació, no? Pues que tenien a lo millor 100 ovelles. Pues en 100 ovelles vivia una família, però desahogar. Per què? Perquè el corder... Mira, jo recorde quan jo era xicón, pues mon tio Miguel tenia un ramat d'ovelles, tindria pues, 100 ovelles o per ell. I quan jo tindria 10 anys, un dia eixia d'escola, me anava perquè a mi m'han agradat sempre.
O sigui, tu tens ben
de famílies, o sigui,
de tradició ramadera.
Jo tenia un tio que tenia això, que era, jo sempre estava allí. Jo quan eixia d'escola, jo en ell. Mon pare, vine-te a veure els camions. Mon pare tenia camions i mon tio Miguel tenia les ovelles. I jo me n'anava a les ovelles. I passava la vespre hasta que tancava les ovelles en ell. I ell a voltes em dia, Fran, ves a cobrar-li a la carnisseria del tio Rafael. La carnisseria del tio Rafael estava allí en la plaça. I jo me n'anava, mira que m'ha enviat, pren. I ahí tens 10.000 pessetes. I jo me n'anava amb 10.000 pessetes.
Buah, era tot lo del món.
I dius, caca la puta, però si és que avui val el corder lo mateix, si canviem el preu de les 10.000 pessetes en 60 euros... Pues en queda quasi a la mateixa, i jo estic parlant de quan jo tenia 10 anys i en tinc 65.
El preu del corder no ha pujat, no? Però...
Claro, entonces dius, una faena...
Però no ha pujat per als ramaders, però per als consumidors sí. O sigui, qui guanya ahir? Ahir guanya l'intermediari.
Ahir saps què passa? Que han guanyat tots menys el ramader.
Ja!
Han guanyat tots menys el ramader, perquè el ramader... Resulta
sí, però,
que...
però jo crec que el secret, Fran, estaria en eliminar l'intermediari. Seria que vosaltres que feu la carn, que n'hi haguera algú que tinguera un escorxador, que algú, per exemple, a una entitat de l'administració pública, un ajuntament, una entitat comarcal, la Generalitat, muntar un escorxador mòbil d'això que has dit i que servira a ramaders i que es posaran en contacte amb carnissers i que vendre directament la carn, que feren tractes per a vendre la carn directament als consumidors, sense intermediaris.
A mi ve al cap una comparació...
I això seria el millor.
Claro, amb un producte, completament d'acord.
Amb un producte agrícola, l'oliva i l'oli. Les almàsseres és el punt on el productor porta les olives per a la seva transformació, perquè no tot el món pot tindre la seva, no? L'escorxador seria el punt de transformació de l'animal viu en carn per a la carnisseria, i allí, pues, bueno, o bé el mateix productor s'emportaria la carn, la distribuiria a la carnisseria, o bé el carnisser aniria directament a agarrar la carn.
Com menys intermediaris, millor.
Això seria l'ideal.
Sí, això és el que estem parlant jo, en Joan, que seria l'ideal, seria això.
Clar, si només pagant el mateix preu al consumidor, el productor guanya més diners.
Tu has dit que has estat a la Unió de Llauradors i Ramaders, no?
Sí, soc secretari comarcal de la Marina Alta. Sí.
Però escolta, i això no pot ser una exigència del sindicat? Que l'administració pública intervinga i facilite que n'hi haga un escorxador en cada comarca?
Pues eixe era un dels retos que teníem nosaltres en Benissa, que al final, pues, que com hem comentat no abans, pues, no ha eixit.
Pues si no ha eixit a eixe poble, n'hi ha que treure un altre. Vull dir, això no pot ser, no hi ha que rendir-se. És que al final també ho paguem els consumidors. Jo estic parlant ara com a consumidor. Vull dir, no pot ser això. No hem de consentir, eh? Jo crec que ha de ser una aliança entre els consumidors i els ramaders. A tots ens interessa això. I això ho hem de tirar avant. No podem rendir-nos. I hem d'exigir, mira, ara que venen eleccions, pot ser les europees, el 12 de juny,
sí.
Hem d'exigir, els polítics que van a fer mítings, i els hem de dir, volem escorxadors, què passa? Si no, no vol vote. Vull que consti en el programa. I ho hem de dir, perquè no, a banda de consumidors, també anem a votar. I per tant hem d'exigir.
Vull que demanes a Europa.
Volem que la carn siga bona, i volem que siga de proper de si, i volem conèixer el ramader que la fa. I volem que el carnisser, que tinga tracte el carnisser i que estigui més proper. No volem que siga industrialitzat, que saber d'on ve i com es crien aixòs animals.
Jo penso,
no, això és decisió, ho hem d'exigir. Però nosaltres com a productors i els consumidors com a consumidors.
Jo penso en una persona, una parella o uns socis o sòcies que vulguin muntar un ramat, quin al·licient podem donar-los per a que ho facin?
Ningú.
Ningú.
Ningú. Mira, nosaltres hem estat donant cursos, jo ara ja no vaig, perquè una perquè tinc massa feina i l'altra perquè no estic motivat per anar. Entonces jo anava per la Unió de Llauradors i Ramaders, el meu cosí Ximo Panella, que el conegueu vosaltres també, però el meu cosí no, el meu nebot, perdona, que és un pare el cosí meu, ell és nebot meu. Pues també, perquè també és un enamorat de la natura i també li agrada molt tot el món rural, i totes han fet reunions i ha fet. Entonces parlàvem del negoci de la ramaderia, per els joves, les ajudes que dona l'Estat per muntar-te una explotació. Entonces, quan fem els números, quan em tocava a mi la part de parlar jo ja no volia ni parlar, perquè era la part destructiva. La meva part era la destructiva. Era
la realista, diria.
Era la que era tot l'emblema que acabaven de muntar, de pastoreig, de subvenció, de tot, jo el desmuntava en seguida.
L'utopia de la ramaderia triomfalista, no?
Triomfalista, entonces jo el desmuntava, entonces no em sentia bé, perquè hi havia les caretes de tots els que estaven allí, que estaven ja comprant-se el guiato, i entonces dic, hosta, pues mal. I els números molt curtets, mira, a veure, què val un ramat d'ovelles? Què val una ovella? Pues 100 euros. Quantes ovelles necessites tu per tindre una UGM, que és lo mínim? La UGM és una unitat de treball per tu viure. 400, vale. Què valen 400? A 100 euros.
40.000
euros. Tu necessites
invertir 40.000 euros per tindre...
Tu necessites una granja per posar les ovelles. Si tens 400 ovelles, fins fa un parell d'anys, doncs 400 metres tindria que tindre la granja per posar les ovelles. Però ara, en la nova llei de benestar animal, ja se'n va a 1,30 m, 1,40 m, 1,20 m, depèn del lloc on estigues. Pues entonces ja necessitem una nave que tinga per lo menos 500 o 600 metres pels animals, més una altra per posar els menjars, les palles i piensos i tot. Clar. Entonces necessitem una nave que tinga 1.000 metres. Què val una nave que faça 1.000 metres? Què val? Què valdrà? 60.000, 70.000, 80.000 euros més? Pues ja tenim 100.000 euros. I anem a començar un negoci, que anem a treballar dissabtes i diumenges, feu-se l'ànimo, que són dissabtes i diumenges, no? Entonces, si teniu que fer-vos vosaltres el menjar, aneu a necessitar comprar-vos un tractor i uns aparells. També no, anem a posar que no comprem nou.
I dedicar una part del temps a...
Aneu a dedicar una part del temps a llaurar i a sembrar per després empacar i donar el menjar a vosaltres i que vos embaratisca el cost. també teniu que comprar un tractor i teniu que comprar tots aquests aparells, a banda de que heu de comprar les menjadores per posar el menjar en els animals i tot. Entonces, on anirem? Pues si un tractor de segona mà costa, per exemple, pues 20.000 euros, pues 20.000 i els aparells 10.000 més, 30.000 més l'altre, on anirem a 140.000 euros, entre tot. Vas començar un negoci. Dic, si algú de vosaltres té 140.000 euros, que se'ls guardi, que no us ocorrisca fer res.
Invertir d'ahí, que se'n vagi que de viatge o de lo que siga.
Claro, ja, i quan ja, ja. Es dies a la gent 140.000 euros,
claro.
Que, però si vosaltres no tenim ni... Sí, però és que l'Estat vos donava, fa un rato esteu tots eufòrics, perquè l'Estat vos donava per fer l'explotació, la primera explotació i tal, vos donava 30 o 40.000 euros. Però ara té 100.000 euros. On estan?
Clar.
Entès, Joan? Entonces, aquesta és la pura realitat. Per què no n'hi ha joves? Què és el que pot continuar? Pues que el pare ho tinga, li ho passi al fill, i el fill ja té,
la base.
La base feta.
És a dir, el manteniment de lo que hi ha.
Correcte. I això és la...
Que pot créixer un poquet, però que
sí,
no...
Sí, jo tinc amics mateixa que es pare... Ui, precisament ha estat... parlant amb un amic meu de la Pelechana, de dalt de Castelló. Son pare tenia 300 ovelles i ell en té ara 1.700 ovelles.
Collo, ja són, ja.
Sí, sí. Però això és una persona molt atrevida, molt atrevit, i va optar per fer una inversió que diu on salve o...
Parlant de números, si tens 400 ovelles, a l'any que ve, quantes en tens? Vull dir, clar, has de vendre algo per... O sigui,
sí,
m'expliqui,
sí.
Has de produir, tens una producció,
correcte.
I has de vendre una part,
correcte.
De la producció, o tota, o...
Correcte, per, correcte. Quan... Bueno, pues s'estima en ganaderia el 10% de baixes com a mínim.
Mm-hmm.
És a dir, de cada 100 ovelles se'n moren... Deu, com a mínim, que se'n moren més, eh? Se'n moren més d'ovelles. Una
se perquè... moren de malalties?
No, es moren una perquè s'ha fet major, l'altra perquè s'ha enganxat en un alambre...
Sí, s'ha infectat...
Sí. I això, i quan... L'altra perquè s'han pegat una capota a dos i una li s'ha obert el cap i s'ha quedat ties en terra.
Ostres.
En fi, que se moren més del 10% d'ovelles. Pues tu el que tens que fer és el següent. Entonces, si vols mantindre la cabanya que tens de 400, tens que deixar-te el 10 o el 12% d'animals i vendre's altres. Entonces, si tu tens 400, pues te'n deixaries 50 animals de cada paridera. En este cas, vendríem 350 animals i en deixaríem 50 per mantindre el que tenim. Això seria el plantejament lògic.
Molt bé.
Però tu tens un negoci de que crien i tot, pareixen allí, o diuen tu es compres minudets i...
No, nosaltres tenim les mares, els pares, que són els sementals, que n'hi ha, sí. Els mascles, els mardans, i criem, fem tot el cicle, el fem nosaltres, fins que arriba. Si tinguérem el descorxador,
sí.
Quasi que li pegàvem la volta, saps? Perquè arribaríem al descorxador i el carnisser l'agarraria, perquè seria
lo ideal.
Entonces eliminaríem, pues els cebaderos els eliminaríem. Abarataríem la carn pel consumidor,
sí.
I seria tot més fàcil.
Vosaltres tindríeu un preu just, un preu...
Vosaltres tindríeu el mateix preu a lo millor,
sí, o
una miqueta més, a lo millor.
Si hi hagués intermediari, doncs tindria que cobrar una miqueta més, el carnisser també estaria content,
perquè el carnisser també té que viure, té que guanyar-se la vida, també.
Clar, i
vosaltres també. Estaríem...
Només d'eliminar un intermediari ja es nota, eh? Ja es nota que tots cobrem més i el consumidor...
Pues era un poc el sistema que n'hi havia abans, era d'això, eliminar el...
Bueno, pues mos ha acabat el temps ja, Frank.
Sí, està clar que la ramaderia, sense la ramaderia, el món rural va esgotant-se, va quedant-se
I això no pot ser, no pot ser que sempre estiguem així igual. Això ha de solucionar-se d'alguna forma. L'agricultura sempre igual. La ramaderia
s'abandonen els camps, desapareixen els ramats.
Tota l'administració pública.
Bueno, Fran, ànim per a continuar
i
que el mantingues jove molt més d'any per a que continuïs. No et jubiles.
No és l'ànim, l'ànim no va per jubilar-me, l'ànim va per continuar lluitant i...
Moltíssimes gràcies per haver vingut.
Molt bé, doncs a vosaltres.
Vinga, adéu.
Adéu.